Heu de saber que s'ha publicat El último reino del duet Revinientes, el projecte domèstic de Pilar Rubí i Agustín Fernández Mayo.
Fent-ho amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
És el moment d'encetar la tercera i darrera hora del programa 1000, aquest Tentol 1000 que tenim avui ben especial i molt contents de rebre la companyia de Pilar Rubí i Agustín Fernández Mayo.
Pilar Rubí és comissària d'art i gestora cultural i Agustín Fernández Mayo és físic i escriptor. Per separat, ja són dos noms destacats, però com a parella són Revinientes, un duet musical que va néixer a casa i que ara ja va pel tercer disc, que ha per títol El último reino. Com a duet, tenen dues premisses bàsiques. Les cançons es poden escoltar de manera gratuïta sempre i no representaran el disc en directe en format concert sota cap concepte. Només entrevistes com aquesta d'avui. Una proposta ben interessant que volem comentar en profunditat amb aquests dos protagonistes, Agustín Fernández Mayo i Pilar Rubí.
En profunditat.
I ja són aquí els estudis d'IB3 Ràdio. Primera entrevista junts de Pilar Rubí i Agustín Fernández Mayo. Com esteu? Benvinguts.
Molt bé.
Gràcies, molt
bé. La primera junts ràdio.
A ràdio. Perquè a premsa ja no heu fet.
Sí, alguna. Sí,
però a ràdio és la primera. Esteu preparats?
Sí.
Segur, perquè avui tenim
alerta,
una recta.
Alerta.
Na Maria Antònia, Xisco, tothom a punt.
Ui, a veure.
Per demanar intimitats d'aquesta parella que conformen, perquè, clar, poden dir, no?, una cosa que se basa aquest projecte és que sou parella. Sí. Sentimental.
Així és. Sí, sí, és un projecte netament domèstic i que se basa, sí, en la nostra relació, perquè, a més, ho fem a casa.
Sí, bueno, nos hacía ilusión, ¿no?, hacer algo, pues, nuestro, sencillamente, que empezó así, como un juego, casi, ¿no? Un juego serio, intentando hacer algo bien, ¿no?, creo yo, y mira, fue poco a poco, lo vamos haciendo.
I d'on treus temps? Perquè, clar, jo ho deia, tu ets novel·lista, si una cosa té aquesta feina creativa és que les muses compareixen quan compareixen. Anna Pilar Rubí és una de les reines de la gestió cultural en aquest arxipèlag, també una dona ocupada. No sé si vos heu, si teniu un Google Calendar. I en Fernández Mayo i Anna Pilar Rubí avui posen avui toca inspiració col·lectiva. I a partir d'aquí començau en la música. Com va tot plegat, això?
En realitat, comencem amb la composició, que és més una feina d'en Agustín, no?
Sí, sí.
I a partir d'aquí mos organitzem de manera orgànica. Quan tenim un moment, anem fent.
Després de la cena, antes de la cena, oye...
Perquè no tenim la pressió d'haver de fer alguna cosa amb una data concreta.
Clar, de manera orgànica, de vegades, les coses se compliquen, la vida, el dia a dia... una cosa és que no tingueu pressió de dir tenim un deadline, un temps que, per entregar una feina, i una altra cosa és que vagi sorgint. Jo m'imagino que a mesura que vosaltres anau composant i creant tot això, us anau adaptant un poquet a tot. Quant de temps ha passat des que vareu començar en aquest nou projecte fins que ho vareu tenir acabat?
Molt bona pregunta.
Pues yo creo que han pasado 2 años, pero sin ninguna presión. Y si podían haber sido 3. Ahí está lo bueno de no tener un, como tú dices, un deadline o un, bueno, una, es una cosa orgánica. Yo creo que Pilar lo ha dicho perfectamente. Entonces no hay ninguna presión, y a lo mejor ahora cuando salgamos vamos a una tienda de ropa para mirar algo de ropa y suena algo en el hilo musical y suenan tres acordes. Tú que eres músico...
Bueno, no tanto como vosotros, bueno, ahora no, hablaremos.
Y de repente has oído, tlin, 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 esto lo entresacamos, lo memorizamos a lo mejor y luego... lo intentamos hacer reproducir en una canción metida entre cosas nuestras. Uh-huh. Es decir, es un proceso compositivo que se hace de una forma tranquila, no sé.
¿Y els instruments també són domèstics?
Sí.
Sí.
Sí. Sí, bueno, sí.
Bueno, sí.
És un teclat, sintetitzadors, veu, eso sentíem en Pilar.
Eso uh-huh. es. Uh-huh. I una guitarra elèctrica... No? Tu Telecaster?
Sí,
una Fender. Tu tens una Telecaster?
Jo tinc una Telecaster, perquè tinc un passat amb tothom, sí. I he tocat a grupos de punk rock, de chicas.
Cuéntales cómo se llamaban.
Ah, bueno, sí, teníem un grup que se deia Las Pachecas, que, bueno, va durar el que va durar, però bé, vàrem enregistrar un tema en un disc que se va fer d'homenatge durant la guerra de Bòsnia, que era algo de Bòsnia per Mallorca o algo així. Bueno, vull dir que sí, he tocat en diferents grupos al llarg sí. de la meva vida.
I de més, també tenc molta experiència en periodisme musical, Pilar, perquè tu també hi va haver una època que estaves molt ficada amb això.
Sí, que feia un podcast aquí a la casa, que seia Tratra, que en realitat és art, si ho llegeixes és en revés, no? Que són les meves dues passions, la música i l'art.
Clar. Claro. Tú también escuchas mucha música, Agustín.
Sí, bueno, yo en realidad siempre he tocado la batería, desde que tenía 18 años o así, ¿no? Y cuando he tocado con algún grupo, he tocado la batería. En realidad es lo único que sé tocar, vamos a decir, que podría tocar en directo. Pero luego grabar y componer, como tú sabes, o como sabéis, componer, para componer no tienes por qué saber tocar bien un instrumento. Tú puedes componer y grabar, cortar, volver a intentarlo. Entonces así vamos haciendo, ¿no?, los temas, ¿no? Y salió al principio algo que dijiste, es que nosotros recalcamos mucho. Es la idea de que ahora parece que si no pasas por el directo no haces música. Y nosotros reivindicamos, que me parece fenomenal tocar en directo, pero reivindicamos algo que no está nada de moda, que es el concepto de componer. No sé, vamos a decir algo ridículo, sin compararnos, ¿eh? Pero digo que sé, Beethoven pues componía, ¿no? O Schoenberg, o quien tú quieras, ¿no? No tienes por qué tocar.
Interpretar, ¿no? O sea, no tienes por qué interpretar.
Eso es, ¿no? Sí. Entonces, bueno, defendemos un poco en este proyecto esa faceta de compositiva.
Compositors, intèrprets de les vostres composicions, tot i que no voleu fer directe.
No.
No.
No tenim cap interès.
Ni som músics, ni músic no. consideram.
Però ni un amplaguet a casa. Ara, per exemple, si na Pilar Rubilla i na Agustín monten un soparillo, no montau com una espècie d'un mini escenari i quan ja arriba el moment...
Peor, que
encara
vergüenza.
No.
Dels espirituosos...
Que no, que vergüenza.
Començar a tocar qualque coseta.
No, ante los de confianza, menos. No, eso, ante 2.000 persones que no, dir, nadie te conoce, da igual.
Si un dia entren desconeguts a casa vostra per entretenir-los, en sa música, per als coneguts no. Clar, jo feia un repàs a grans parelles d'artistes que varen decidir fer coses plegats: John Lennon, Yoko Ono, Rocío Dúrcal, Jen Junior, la Jennifer López, Jean-Marc Anthony, Sergio y Estíbaliz, Donna Llop, Malena Gracia i Narévalo, el Cel Sia. Clar, són gent de l'art que un moment determinat varen decidir fer coses plegats. En quin moment va sorgir aquesta idea de dir, escolta, mos agrada un tipus de música particular, tenim una sensibilitat especial tots dos, ja mos entenem com a parella, com deia Ramon Llull, si no ens entenem
per llenguatge,
entenem-nos per l'amor. Idò, clar, per amor ja vos enteníeu.
Al revés, per llenguatge.
Per on cercàs llenguatge de la música, també per trobar una altra connexió?
La veritat és que ja sabeu que en Agustín és un cervell en ebullició i tenia una sèrie de cançons o línies melòdiques fetes, i un dia em va dir: "Ai, te vull mostrar una cosa que he fet." Un dia fa 5 anys, no sé, aprox.
Bueno, 2019,
por ahí. Un poco más, 2019. Sí. I jo vaig dir: "Oh, són superxules." I em va dir: "Pues podríem fer alguna cosa amb això." Bueno, i ja està. I així vàrem començar, no? Com de manera un poc casual.
I luego veíamos mucho una telesèrie francesa que se llama Les Revenants, Los Revinientes, con música de Mowgli y guión del escritor Carrere, ¿no?
Carrere, sí.
y nos fascinó esa teleserie. Entonces,
y la música, y la música. Banda sonora de Mogwai.
Y entonces era cuando empezábamos a pensar, dijimos, ¿por qué no hacemos un...? Y lo llamamos Revinientes y no sé qué. Y así, ya está.
I sou Revinientes d'un carrer de Palma.
Sí. Més o menys.
I els veïnats vos senten tocar?
No,
inclús una veïnada del mateix replà mos va dir, un dia que ho va veure en el diari, o sigui que això és el que fos quan estàveu aquí de vora, que a nostra, després de vora passa tot això.
I nunca os oímos. No, perquè...
La ventana indiscreta, això.
Claro, porque es que compones con los auriculares, con los sintetizadores y así grabas, ¿no? Y compones, y luego la guitarra eléctrica como va enxufada, va enxufada al ordenador, sí. Tampoco, ¿no?
Clar, al final tot són expressions artístiques, perquè tots dos vos moveu amb això. Agustín, tu també la música supos que t'ajuda a desalliberar-te un poc de la literatura a qualque moment.
Por supuesto, de la literatura estàs un poco buf. Es que además es que, no sé, es que yo, mi
es
cabeza...
Es un consuelo que una persona como tú diga eso.
Sí, no. Y es que
un
luego,
descargo.
Un descargo. Y luego es que mi cabeza es... Yo siempre estoy... Mi problema, vamos a decirlo así... Ya solo en literatura, solo si nos ceñimos a la literatura, no es que no tenga ideas, la página en blanco y todo, es lo contrario, es que tengo demasiadas, ¿no? Entonces hay que ordenarlas. Bueno, pero eso me pasa con otras cuestiones, la música, el arte. Entonces hay un momento en que estoy cansado de la literatura y tengo que dar salida a otras cosas, ¿no? En este caso, a la música, ¿no? Y soy feliz haciendo eso con Pilar y lo hacemos juntos y sobre todo eso es impresión, ¿no?
Clar, el projecte va començar el 2020, en Sobre estas bases sentaremos los cimientos de nuestro imperio, i va haver una segona fase, que era nosotros queremos realizar el arte y destruirlo al mismo tiempo, i ara la tercera fase és el último reino. Vos heu anat simplificant a mesura que passaven aquestes fases, jo heu dit, deixarem la metàfora per anar directament en el bessó.
Sí, bé, el último reino, en realitat ve d'una frase d'un llibre d'en Pascal Quignard, bueno, en Agustín ho sap més.
Sí, claro, sí, es de una... hablo un poco de la idea que nos gustó de que hay un momento... ¿Cuál es el último reino? El último reino es, digamos, para Pascal Quignard en este libro, cuando el cuerpo y se une con tus deseos finales, ¿no? Cuando tus deseos finales y tu cuerpo entran en una perfecta armonía, ¿no? Siempre estamos buscando algo, somos sombras errantes, los humanos somos errantes, erramos, y hay un momento en que llegaremos a un último reino, es que es casi bíblico, ¿no?
Es la unión, sí, del cuerpo con los sueños,
con
también
los sueños,
es como encontrarte físicamente con tus sueños.
Bueno, di que tenemos también este punto un poco engolado, bíblico, místico, que desde el primer disco ya,
es que has dit,
¿no?
Ara mateix me dius que són uns monjos de Silos passat per sintetitzador, i no me desencaminaria gaire, perquè teniu aquest punt monacal, no sé si pretesament monacal o de connexió ànima, esperit, somnis, que supos que era allò que cercàveu també, perquè ho escoltes, sí. I et cerques fàcil somiar en sos Revinientes. Sí, una mica així, sí. Perquè deixeu volar, sobretot si ho escoltes, si t'atures a escoltar ses lletres, hi ha com a molta imatge, i que molt suggerent, que m'imagino que això també, quan un és poeta, com és el cas d'en Agustín, a ses lletres també s'ha de notar una mica.
Vas escriure en Agustín?
Sí. Sí. Los lletres són d'ell.
Sí, digamos que el proceso es un poco así. Yo compongo la parte básica y hago la letra y luego entra Pilar y, bueno, también hace como de producción, ¿no? Dice, bueno, pues yo aquí metería esto, metería también esto otro, o esto me parece así, me parece asá, pero de tal manera que es una pieza fundamental, ¿no? Yo, sin ella no saldrían las canciones como salen, ¿no? Y bueno, en fin, ¿no? O puede tocar algún instrumento, algún teclado, alguna cosa ya también, ¿no? Porque ella dice, bueno, tiene estudios de piano, etcétera.
Digamos, sí, que va estudiar en el conservatori, sí, de Pilar.
Sí, bueno, fa molts anys i tampoc vaig acabar. O sigui, però sí, 4 o 5 anys
vaig
estudiar.
Tens
una
base. Clar, i de solfeig i de...
També,
i de,
sí,
tot.
I després vaig cantar la coral universitari amb en Joan Company, durant 20 anys.
Oh. Què dius? Això no ho sabia.
Ah, sí, també.
Vas cantar la coral universitària.
Sí, sí.
És a dir, que això va ser com una extensió d'aquell projecte, el que és una coral de dos.
Sí,
tal cual.
Una coral de dos m'agrada.
Ahora que me hace gracia que amigos músicos y muy conocidos en toda España, gente me dice, bueno, nos gusta mucho el proyecto, es muy original, ¿no? Y dicen, ahora bien, tú, Agustín, desafinas como un bellaco. Y yo, bueno, es verdad, pero ¿y qué? También Bob Dylan desafina, però què tiene que ver?
Mira, a IB3 Televisió, es diumenges a vespre, fan un programa que es diu La La La, un programa molt meravellós.
Sí,
i l'altre dia, en Michel McCain va dir, han de normalitzar que la gent que canta mal també vagi a la tele. Perquè és que vivim obsessionats en anar o gravar un disc o anar a la tele a cantar per cantar bé. Però cantar és un acte que, sobretot l'altre dia vam publicar un estudi que deia que el karaoke fa que s'activin moltes neurones i que la gent sigui molt més feliç.
Ai,
i que també millori el que és el circular del cervell. Per tant, si cantant encara que sigui malament millorem un munt la nostra vida, escolta, no només ser tan exigents, que és cert que en Agustín, en aquest tercer disc, vocalment t'hi has introduït més. No sé si era que ja te feia ganes, has dit ja som bon poeta, ja tengo premios como narrador, ahora lo que quiero es un Grammy. No sé si era l'evolució lògica en aquest projecte.
No, volvemos a lo doméstico. Coincidió que Pilar tenía mucho trabajo en Svaluard, entonces pues no tenía tanto tiempo para grabar y dije pues voy yo, o sea, hay que ir improvisando, la vida es de quien va improvisando y pum pum pum, ¿no? Y ya saldrás más o menos bien.
¿Y cómo sortiu más o menos bien cuando tú, por ejemplo, Agustín, estás bé, vas por una línea y después arriben a Pilar y diu, "Yo encaixaria això o això no m'agrada, aquesta lletra no m'agrada"? Com tu és això? És a dir, aquesta discussió en el sentit de xerrada, de compartir, d'intercanviar visions diferents...
M'agradaria deixar clar que aquesta Lota és col·laboradora del programa, que no té res a veure el que estava preparat perquè ara aquesta,
no, és que, aquesta pregunta... És que me fa molta curiositat, perquè a més compartiu vida, compartiu casa... Vos heu de cansar un de l'altre en qualsevol moment. O pagau en les lletres i en la música.
Yeah. Ella no ha entès que havíem obert una porteta perquè sortís d'aquest jardí. Ella ha decidit, escolta, jo ja he entrat, vaig fins a la font, si és necessari.
La ràdio és així, si vol.
No sé, pues canviem...
Es conversa.
És un moment precioso, és un moment creativo, intelectual, ¿no?
A mi m'encanta. I de llegar a pactos.
Claro.
Bueno, esto no me gusta tanto, pero vale, lo haré porque... Sí. Cortarás por aquí y por allá.
Negociar coses quotidianes o negociar coses artístiques, perquè, clar, és diferent una cosa de l'altra.
Quotidianes és difícil, també.
Quotidianes.
Sí, és més difícil que artístiques. Sí.
Comemos hoy esto, comemos lo otro, ponemos ya la manta de invierno o no, claro. Eso es un drama. Claro. Ahí sí que hay un disco entero.
La lavadora, la ropa blanca, la de color...
A mi este acorde m'és igual, però Samantha, fins d'aquí dos mesos, no compareix a que nostre. Ja tot perquè ja tenc una calorada. Clar, i deies, dues normes, ho dèiem, no ser performatius en directe i que el projecte sigui gratuït, és a dir, no comercialitzar-lo. Hi ha més normes, com si això fos una mica el Club de la Lucha d'en Palahniuk, però de dos, o només són aquests dos pilars bàsics d'aquest projecte i ja no hi ha més normes.
Sí, jo crec que són uns pilars que de qualque manera tornen a la idea aquesta de que no volen ser intrusos en el món de la música, que és un món que saben que té un sistema, una professionalització... I no és el nostre món, és un altre. Llavors, jo crec que abunda amb aquesta idea, però bé, igual que hi ha normes, se desfan les normes, no?
Sí, bueno, esas dos yo no quiero, deshacerlas jamás.
No, aquestes no.
No, porque entonces ya no eres tú.
Però és més un projecte creatiu, artístic,
sí.
No? Al final.
Yo insisto en esta idea, es que hay que entenderlo. Yo soy un intelectual. Por lo tanto, creo cosas con mi cerebro. No hago performance. Si hiciera performance haría teatro o lo que fuera, pero no. Yo hago cosas con el cerebro, por algo soy físico y por algo estudié física teórica, porque es todo cerebro. Yo me metían en el laboratorio y cogía dos cables y aquello ya soltaban los plomos. Es decir, me interesa el mundo teórico siempre. Y el mundo del mundo de la composición, la música tiene esa dimensión teórica que me fascina y que parece que la gente no la considera, solo considera los que interpretan en directo, pero no, tiene una parte de creación teórica. Entonces, para mí es algo importante reivindicar en Revinientes.
Això vol dir que un artista que canta en directe no se le considera tan intelectual?
se le suele considerar menos intelectual, ¿no? Se suele considerar el mundo intelectual más el que digamos, crea escribiendo de alguna manera, o crea escribiendo música a través de una partitura, etcétera, o crea algo teórico, ¿no? Yo creo que sí, se suele considerar más intelectual al director o directora del teatro, bueno, al que hace el libreto o lo como se, bueno, el guión, que a los intérpretes, que son intérpretes, no tienen por qué ser intelectuales.
Heu sintonitzat TV3 Ràdio, som en conversa amb Los Revinientes, per separat són en Agustín Fernández Mayo, el novel·lista, i en Pilar Rubí, la comissària d'art i gestora cultural, però com a parella han creat aquest duet musical que ara ja van per la tercera fase. Això de les fases, com va? Quantes n'hi ha? Per saber exactament
si això
és un tríptic, com si fos un retaule gòtic, o podem esperar més fases d'aquest projecte.
Està molt bé, Xisco Nadal. M'ha encantat lo de tríptic com un retaule gòtic. Molt fan teu. Perquè ja saps que jo som de la història de l'art.
Per favor. Anant donant una curadeta de mel a tots els convidats.
Molt bé. Molt bé. De moment és una trilogia, però amenaçam amb més fases.
Sí, sí. De hecho, estamos componiendo estos días cosas.
Ja, tot ja. I que ja ho tret.
Sí, sí, sí.
Que el donau per acabat en sí. Aquest.
Claro, y estamos ya con temas nuevos.
I ja estàveu la quarta, sí. Era la quarta fase sí. D'aquest projecte.
Sí. I per què fase, però? Bàsicament, que és una cosa que és un tema, també és un concepte teòric.
Teòrico, claro. Sí, bueno, no sé, se nos ocurrió para... Porque como no es un álbum propiamente dicho, en el sentido de que tú no lo comercializas...
Claro.
No puedes decir en propiamente un álbum, porque no hay un CD o ni siquiera se comercial, no hay un vinilo. Entonces lo de fase nos parecía diferente y que no éramos tan intrusos en el mundo de la música, si decíamos fase, ¿no? Es como otra cosa.
¿Y feis listening parties? Es decir, convocau els vostres amics i venga... Han fet un disco.
Ah, sense tatu. No. Bon temps.
De hecho, nuestros amigos nunca nos dicen nada. Suponemos que no les gusta a nadie. Avui, no le gusta ni a nadie.
Avui, qualcú m'ha dit, això és molt mallorquí, no dir alguna cosa, si no estàs molt segur de cas de dir.
Pero no, pero está fenomenal que no digan nada. Si hacen como que no existe.
No
y entonces claro. Podemos continuar.
Claro, porque si qualcú punxa aquesta bimbolla, Revinientes s'acaba. I vols jutjar tota aquesta energia artística i tota aquesta efervescència de producció s'ha de canalitzar de qualque manera i està molt bé.
No, pero en realidad todo el mundo que no nos ha hecho un feedback, como se suele decir, ha sido bueno. Pero bueno, hay gente que no le gusta y
la
faltaría más.
La mayoría no lo han hecho.
Faltaria más, uno tiene derecho a que no le guste algo.
I on se pot escoltar? A Spotify?
No. A SoundCloud?
SoundCloud y nuestra web, Revinientes. Web. O sea, somos primitivos, incluso en eso, ni Spotify ni nada.
No. Directe a la vostra plataforma i a SoundCloud.
Sí, SoundCloud, bueno, pues por ponerlo en una general, ¿no?
Uh-huh. ¿Y vosotros os escucháis a vosotros mismos? Es decir, vosotros deis...
¡Os posaremos
primer disc!
¡Que va!
No, quin horror.
Eso es horrible, no, yo nunca lo... Bueno, por separado alguna vez lo... Voy a ver cómo era el primero, ¿no? Y dije, Dios, qué marciano, qué cosa más... Pero bueno, guay, ¿no? Te vuelves a oír. Pero eso es como releerte. Es como cuando escribes un libro.
No te releyes
no,
mai, Agustín.
Y conozco a poca gente que se relee. Sí. Es muy raro releerse, porque te parece que te quedas anclado en una... Y te impide evolucionar, ¿no? Uh-huh. Creo, no sé.
I amb què estàs ara? Perquè no te'n pots anar sense... T'anava
a dir ara que ha parlat de releerse.
Ah, escribiendo.
Sí.
Ah, bueno, pues mira, ahora precisamente he terminado un libro que llevaba 2 años escribiendo, de ensayo. Sobre inteligencia artificial, pero no desde un punto de vista tecnológico, que no me interesa nada, sino desde el punto de vista antropológico y religioso, de cómo la inteligencia artificial es algo que está con el ser humano desde que somos humanos. Uh-huh. Es un libro amplio, que se publicará en marzo. Y luego, aparte, tengo una novela que estoy escribiendo y, bueno, siempre escribo varias cosas al mismo tiempo, ¿no?
¿Y no te lías muchísimo?
Al contrario, es lo que me hace que un material vaya a otro y ese trasvase de materiales me favorece muchísimo. ¿sabes? Y no, no, es mi forma de... A mí me gusta crear en red. O sea, mi cabeza es como una red que va conectando cosas y a veces una cosa pasa de una novela a un ensayo o de un ensayo a una canción, ¿no? O, no sé, o cualquier otra cosa, ¿no? Es mi forma de trabajar. En eso no soy sistemático, ni me va bien la sistematología. ¿No?
I tot i així t'entén de llegir, Agustín? És a dir, tens una estona per dedicar-te a saber què fan altres companys o per on van les tendències contemporànies de la literatura?
Bueno, un poco, sí. No exhaustivamente, porque entonces serías ya un crítico profesional y no, ni me interesa, ni es mi caso, ¿no? Yo estoy en el otro lado, soy un creador, digamos. Pero sí que, claro, que leo... Pero, por ejemplo, leyendo igual, leo 10 libros al mismo tiempo. Tengo 10 libros que estoy leyendo de diferentes temas, de diferentes géneros, y todo eso porque yo ya no leo para yo leo para crear, que es que yo ya leo desde otro punto de vista. Entonces cojo algo de uno, ah, mira, esto es bueno para algo, y ya me despisto.
La Pilar també llegeix moltes coses alhora, o he de focalitzar-te en un llibre?
No, sí, jo som més de focalitzar-me en alguna cosa, sí.
Però en
sí,
el arte sí. No, com és tu professió?
Bueno, en el arte no, porque claro que llevo diferentes claro, comisariados o proyectos es. Al mismo tiempo, que tienen sus fechas límite, ¿no? Però realment llegir, sí. Pues... M'agrada sentar-me en un llibre, acabar, i després un altre. No.
Això m'ho passa amb Somos Ropit, que no me deixa començar una sèrie fins que n'han acabat una.
Ah,
i jo hi ha dies que tinc cos de CSI, però hi ha dies que tens cos de Mujercites, i clar, no ho entenc.
Per exemple.
Si han començat per CSI, fins que no acabam la sèrie, tot el capítol no hi ha manera. Crec que m'apuntaré a fer, nosaltres allò de Revinientes, Renascuts. Intentarem canalitzar tota aquesta cosa que a vegades tenim, que no sabem com fer-la, a través de l'art. Però que és una molt bona idea.
Mm,
és a dir, s'ha de discutir superpoc. Si ja me permeteu aquesta darrera inclusió dir lo que és la vostra vida personal com a parella, suposo que, clar, quan tens tantes corolles compartides, no hi deu haver espai per discutir, que això és meravellós.
No discutim molt. També jo no som discutidor.
Claro,
no,
és que compilar és difícil discutir. Claro. Jo soy más discutidor, és verdad. No?
Sou dos éssers de llum que
vos heu
trobat un moment.
Sí. Bueno, porque yo creo que la discusión es la base del progreso. Uno no puede progresar ni con nadie ni como sociedad tampoco, pero ni con ninguna persona si no discute, ¿no? Entonces es importante la discusión, por supuesto, respetuosa y etcétera.
Constructiva.
Bueno, constructiva, ¿no?
M'agrada reivindicar esa discusión. Ho dic perquè té molt mala fama. A mi quan una cosa no m'agrada, no és no. I m'intenten dur per un altre corral i dic, escolta, anem a parlar-ho, però que de totes maneres... Quina culpa tenc jo de tenir la raó? És que aquestes coses passen. La discussió és meravellosa, jo estic amb tu, Agustí.
La discussió en la que tu sempre tens raó.
Exactament. No, però jo he dit discussió quan se feia abans, d'intercanvi
sí,
d'opinions i d'anar construint un relat o al manco un discurs de millora, que és allò que que hem perdut com a societat. Però bé, això ja és un tema per un altre dia. Enhorabona, jo m'he fet fan de Revinientes.
Que bé.
A d'ara. Ara he de saber com, perquè clar, escoltar la web des del cotxe no puc. Mm. I ara jo no escolto, escolto molta
sí,
música.
Sí, se pot.
Se pot?
Sí.
I és que ara no sabia que estava amb una hacker. Mil programes i ara vull descobrir que estic en Lisbeth Salander Mateu.
No, te poses allà i van...
En SoundCloud, te pot posar.
Però en SoundCloud lo sí. Puedes conectar.
En el mòbil, en el cotxe ja ho tens.
Esteu parlant amb una persona del segle XIX. Ho dic perquè a mi ja el cotxe ja m'assemblava una màquina massa moderna.
No. Idò, si voleu escoltar Donde te ocultas corazón, Claudicación, La balada de mi calle vacía, Piedra como tú, El mar se abrió o Luna, aquests són els temes que trobareu. Perfecte. En aquesta darrera obra d'Agustín Fernández Mayo.
Muy guitarreros,
¿todos?
Este último.
El último
disco, digo,
Luna.
Es muy guitarrero.
Ah, sí.
Muy guitarrero, muy distorsionado, no, y no, no hemos dicho que nos interesa mucho el ruido. El tratamiento del ruido y el ruido como música. Ahí lo dejamos.
Molt bé, que això mos quedava pendent. I molt bé, Pilar Rubí, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Molta il·lusió d'estar aquí en el programa amb vosaltres.
Hem celebrat aquí.
Gràcies.
En Revinientes, gràcies.
Gràcies.
Fem una pausa i tornem tot d'una.
Nos ha unido a todos.
noche que se ha caído al patio de abajo. Y la luna con sus hilos conductores nos lo trae.
El paraulòmetre.
Avui juguen el paraulòmetre, no?
Caterina Sales.
Com estàs, preparada?
Sí, nerviosa, però sí.
Quina és la primera paraula que dius quan t'aixeques?
Probablement... Ostres! No és mòbil.
I quina és la darrera paraula que dius abans d'anar a dormir?
Bona nit.
Quina és la paraula més llarga que saps?
Esternocleidomastoideo.
I la més curta?
La més curta... Web.
Quina paraula t'acosta pronunciar?
Nabucodonosor.
I quina és l'expressió que t'agrada més?
Si fos un jo, m'hagués menjat.
I quina és la paraula que més repeteixes en el teu dia a dia?
Jo.
I quina fas servir per saludar?
Olis.
Quina és la paraula més amorosa que fas servir?
Ai.
I quina expressió utilitzes per xerrar de sexe sexual?
És una cançó. Bum bam.
I quina és la paraula que t'agradaria recuperar? O qualcuna paraula que trobis que estigui en desús?
Xicres.
I ja per acabar, quin és el teu moment tèntol?
Quan estic sopant i me poses qualque vídeo.
Tres ràdios, informació.
One, two, three, four. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, sí. Et la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, no. Changuito.
No, en Chanquete, pobre Chanquete.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha de veure. Ara sí, ara sí, tenim el que no és tan dàtil.
Ah, igual que el meu cap. El meu cap també se n'omia dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que fort. Bueno. S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Quina paraula creus que s'està perdent?
Una expressió que sentia a la meva padrina i que no la sent ara mai és prendre llarcesa, que se deia, o ho deia ella referint-se a una cosa que se deformava. Una fusta que havia pres llarcesa era una fusta que s'havia deformat, ja no era recta.
Les fites netes, amb Tomeu Mesquida.
I continuem aquí en directe a IB3 Ràdio, el moment de fer les fites netes. Raquel, coneixies en Tomeu?
No.
Molt. A que t'ha agradat conèixer-lo?
Molt, sí.
M'encanta, que retrobaments. Marienta, tu l'havies escoltat, però no l'havies vist tampoc en Tomeu.
No,
és el nostre darrer fitxatge,
en Tomeu. I d'unes ulleres precioses.
Oh, gràcies, gràcies.
En Tomeu mos parla d'agricultura en aquest programa, i d'avui hem de parlar d'alimentació i d'un...
Fruita de tardor.
Exacte, i molt de temporada, perquè si una cosa que caracteritza aquesta fruita és que és absolutament de temporada.
Exacte, avui xerrant de magranes o dels magraners, perquè ja sabeu que aquí xerrant més un pot de la prèvia que el producte final, I sí, magrana, ara és temporada de magrana, de tardor, de caquis, de bueno, tots aquests productes que hem anat xerrant, o anirem xerrant. I bé, heu de saber que els magranets són arbres generalment petits, que depèn de la veritat poden ser més grans, que tendeixen molt a fer-se un arbust, vale? Després ho anirem veient una mica més.
Un temps hi havia, a molt de Corrasa, hi havia un magranet.
Exacte, que són, és un arbre que mai s'ha cultivat, diguem, o per el que he pogut saber jo, no s'ha fet un monocultiu o unes grans
extensions
d'aquest cultiu, sinó que són arbres més de família, per dir-ho de qualque manera, que es tenen al corral o en els horts familiars o en els marges com un cultiu complementari en els cultius principals.
Vols dir que ara se sembren magraners?
I ara, pues sí, clar, com tot...
No,
ho anirem veient. Sembla que hi ha una revifada d'interès sobre aquest cultiu per els seus derivats, perquè com a fruita fresca no és que tingui una comercialització superestesa i és bastant dificultós.
Ah, però té derivats. Mm-hmm.
Sí, vosaltres que sou fans, no sou fans, Raquel, a tu de gran ser magrana,
sí,
menges...
Sí, m'agrada molt en les amanides, que ara que ja no puc, però bé. Queden superbé.
Sí, perquè li donen color i cruixent. Sí, sí. Aquell toc.
Fresquet.
Sí, és fresc, aguanta. Desembafa. Mm. A més, que té moltes propietats, també.
Sí, diuen que nutricionalment és superinteressant.
Que té ferro i té, no sé, que moltes
antioxidants.
Coses.
Antioxidants.
Exacte.
Mm-hmm. Mira.
Jo a mi m'agrada quan me la pelen. Si no, me fa molta peresa menjar magrana.
Crec que dones... No és cap comentari...
No és un
baladi. No. Perquè, de fet, crec que estigui en desús el consum de magrana ve a ser perquè jo crec que duim unes vides super... que no tenim temps per aturar-nos a pelar una fruita tan complicada com la magrana, perquè una fruita complicada de menjar no és que diguis, vinga, no. Me la posa a la butxaca i en qualsevol
fet,
moment...
De fet, nostra, jo me recordo que jo me la menjava amb una miqueta de sucre i tothom deia, quan siguis gran, li podràs posar una miqueta de vi, que feien aquest masclum de magrana, vi, exacte.
Sí,
però
sí,
que jo crec que no hi ha acte més romàntic que qualcú t'apeli una magrana.
I t'aduïn amb tassona.
Exactament, no? I t'aduïn allà un platet amb la magrana i diguin, te l'he feta pensant en tu.
Exacte. Idò, sí. A mi és de les fruites de tardor que més m'agraden. Mm. Bueno, vos pareix que comencem a escoltar un poc el personal?
Per favor.
I li he demanat a en Andreu Adrobé, que ell va ser tècnic de la tabulera, d'Eco la tabulera, durant molts anys, i allà sí que hi ha una plantació de magraners, no és que hi hagi moltes plantacions a Mallorca.
No, no he vist cap mai.
I ell diria que és dels tècnics, tot i que és un cultiu que no hi ha molt de tècnics que estiguin especialitzats, per això que vos deia que és un cultiu una mica més residual. I don Andreu crec que és de Mallorca, és qui més en deu saber, i li he demanat també que mos conti una mica quines condicions necessiten aquests arbres.
Actualment, el seu interès està revifant dins l'àmbit de l'agricultura ecològica, tant per la seva rusticitat com per el valor afegit dels seus fruits, dels quals es poden consumir en fresc, en suts, etc. En quant al clima, prefereix zones càlides i seques. Tolera bé la sequera estival, tot i que la manca d'aigua redueix l'equilibri dels fruits. Tot i aguantar la sequera, convé regar-lo per evitar que rebentin els fruits en les primeres plogudes de final d'estiu. La qual cosa fa perdre tota la producció. És a dir, com a arbre pot viure la seca, però si no el reguem, difícilment menjarem fruits a la tardor. En quant a el sol, suporta sols calcaris i pedregosos, no té grans exigències.
Té tornança, sí.
Sí, perdó. Sí, ara Andreu ho explicava, que és una espècie que aguanta molt bé allò que seria la calor i la sequera, però que per obtenir-ne fruits bons necessita un mínim d'aigua, i això també ho torna a obrir un tema recurrent dins aquesta secció. Realment hi ha cultius que es poden continuar fent a la seca o ja no seria una cosa realista?
Clar, doncs, és el tema que m'ho estem trobant, sobretot amb els arbres, que és un problema que ja no hi ha arbres que aguantin pluviometries tan mínimes, i això pot s'explica perquè també estan en els horts o en els corrals, que són zones que, volguem o no, i sobretot un temps, eren desaigües, generalment, s'empleaven per posar... O sigui, que ja tenien aquesta estra d'aigua, que potser ara finques en desús que han quedat abandonades, que és un altre dels temes que aquí hem xerrat moltes vegades, que aquells cultius, tipus les figueres, tipus els magraners, que pensàvem que se feien tots sols i que ningú els guardava, i doncs resulta que sí, que la gent hi posava més esma que el que mos pareix ara.
Mm. Sí, que hi tira, això que dius, hi havia aigües encara que fossin residuals, o hi tiraves el cafè que t'havia sobrat perquè el tenies en escola.
I vulguis o no, de vora un hort on fas hortalís d'estiu, fas hortalís d'hivern, sempre hi haurà més humitat, estarà millor, i evitarem això que contava ell, que és superinteressant, que aquells que se van a la seca maldament facin un fruit condret, després, quan se fan les primeres pluges, poden rebentar aquesta imatge aquesta, no? Que potser veiem quan anem per la carretera que veus un magraner estivat de magranes, però totes esflorades, per això, perquè ha fet aquesta primera ploguda, han passat molta set, un canvi de pressió hídrica i esclaten. O sigui que...
I s'obrin aviat.
Sí, sí. Bueno, i sobre més coses, n'Andreu. Seguim escoltant, Andreu.
En quant a la poda i manet d'escultiu, aquest arbre requereix una poda lleugera i regular que favoreix la ventilació i la renovació de fusta productiva. Hi ha varietats que tenen tendència a penjar molt les seves branques, sobretot així com van carregant de fruit. La qual cosa es pot anar controlant tant en poda com en sistemes d'enturorats que ajudin a aguantar les branques. La sembra se pot fer tant amb orgonat o esqueix com per empelt. Vull dir, no hi ha problema en fer-ho de diferents maneres. És un cultiu relativament resistent, però qualsevol varietat és més sensible a l'alternària, que és un fong que en condicions d'humitat penetra dins la flor i afecten el fruit podrint-lo per de dins. També és una fruita que se veu afectada per la mosca mediterrània.
Bé, la mosca també l'afecta?
Sí. Vaja. En general sembla que és dels cultius que hem xerrat fins ara que més resistents. Sí. Jo he fet una cerca bastant extensiva, gràcies, dins la Conselleria d'Agricultura, i sembla també que és bastant resistent a la xilella o que el manco no és sensible. I sí, bàsicament, això, que no hi ha cap contrari avui, Xisco, no duc cap nom científic d'aquests que t'agraden catastròfics, i... Podria tenir bon futur, aquest arbre, a casa nostra.
Idò. També m'agrada i és interessant la floració del magraner, perquè a principi d'estiu és molt vistós, té aquell color vermell encès, i això fa que moltes cases l'hagin mantingut com un arbre també ornamental, que és allò que dèiem.
Totalment. De fet, hi ha una borrada de varietats, no locals, sinó per implementació ornamental. No sé si heu vist aquestes que són com en miniatura, que fan mini... Jo tinc un veïnat que té que ser
magraners...
un seto, diguem. Sí, o fa com... Se poden emplear de moltes maneres, i també com que són caducifolis, que mollen i doncs l'estiu te fan sombra quan tenen la flor i aquella vistositat en els horts, també supos que un temps se devia aprofitar per això també, no? Com aquell jardí màgic on posaves un magraner en les flors vermelles. Durant l'estiu feia això, i en l'hivern cauen les fulles, te deixa passar sol i pots fer cultius a baix, que és una cosa que també se solia fer abans en els horts. Sobre varietats també, en Andreu mos conta una darrera cosa.
A Mallorca existeixen encara varietats locals com la mollà i la tanral. Tot i això, estan molt esteses les varietats comercials. Algunes d'elles són tipus de magrana més vermó, com són Saco, que és més primerenca, o la Wonderful, que és de mig temps o un poc més tardana. I després també hi ha varietats molt esteses, més blanques, semblants a les mallorquines, com són la valenciana i la mollà d'ells. A nivell personal, entre totes aquestes varietats, diria que les més bones són les més blanques, no aquestes tan vermes, i sobretot les varietats locals.
Varietat local sempre.
Exacte.
I és cert que actualment la major part del cultiu professional el trobam al País Valencià, sobretot al Baix Segura i al Palmerar d'ells, i fins i tot a Califòrnia, amb un clima molt semblant en el nostre, i arran d'un increment de la demanda com a ingredient de sucs, perquè també s'ha posat de moda com a detox, s'ha posicionat com una zona productora important. Si ara nosaltres anéssim al mercat, quines varietats de magrana trobaríem, Tomeu?
Si anem al mercat i el productor té un magraner vell, diguem, les varietats que trobarem registrades a Mallorca, n'hi ha dues, tot i que jo sospit que és un d'aquests cultius que no s'ha fet molt de cas, i si mos poguéssim agratar...
Investigar.
Hi ha una borrada de varietats, i cada casa, diguem, com allò de les tomàtiques, tenen variants d'esgarrover, tot i que és... d'esgarrover, del magraner, perdoneu, tot i que és un arbre que se fa molt per esqueix, i jo crec que també trobaríem bastantes varietats igual. Bueno, no m'enroll més, n'hi ha dues, diguem, o mollà o tendral, que és el que mos contava en Andreu, i els tendrals són els que donen els fruits més clars i dolços, i la mollà, de fet, és molt apreciada pel color rosat i pels seus grans tendres i dolços, gairebé sense pinyols, que són aquests que estan com a més infladots. I n'hi ha d'altres també, com la magrana blanca, que per exemple la que tenim a nostra, que és més suau, no és tan dolça, és com a més aigolosa, però a mi m'agrada també, o sigui, també és la que menjam més. I la pinyonenca, que és més grossa i els pinyols són més forts, i aquesta sí que se sol emplear més per suc o per altres coses.
No tant per menjar.
No, és més molest.
Però se comercialitza la magrana, és a dir, nosaltres podem anar al mercat i menjar una magrana de Mallorca o de Mallorca.
En trobareu, i de fet estan com adornant un pot les paredetes, ara ho comentàvem, és un element quasi ornamental.
Sí, perquè se van poc,
Sí, i en els supermercats aquesta setmana m'hi he anat fixant, i sí que en venen, que són d'aquestes que són gegants, mans, que fa un pot de vessa comprar-les i tot, perquè diu, jo amb això que em floriré tanta magrana. I són aquestes non raros, tipus Pink Lady, però de magrana, com us contava en Andreu, i són versions híbrides ja que...
Sa Pink Magrana.
Sa Pink Magrana.
Però ara hi ha mercats, no molts, però hi ha puestos on venen... bé, es graden a magrana ja...
pelat.
Sí, sí, també. Això clar. Com
tot.
Pomes pelades.
Sense la moca d'en Xisco, però...
Sí. Bueno, deixem una mica la teoria per escoltar un pagès ens ho expliqui en primera persona. És en Miquel Jordi, productor de Sant Llorenç, que mos conta com li van els magraners a la seva finca.
Bàsicament, de sempre, a l'espalda, tenim mitja corta grossa, i resulta que hi havia una maldarà que se va morir per la ciutadella. Abans de tot què fer, van decidir sembrar-hi un parell de magraners. A magraners, amb un marc de plantació de 4x4, la meitat tendral, que és la típica mallorquina, i l'altra, mollar d'ells. La diferència entre nosaltres és que, bàsicament, la mollar molt alta, molt robusta, no excessivament productiva, però suposo que ben adaptada, i la mollar d'ells és molt més baixa, i de tot d'una, els arbres són molt més estifits.
Molt bé, Miquel, també, que ha dit mitja cortarada de magraners.
Sí, sí, si mateix va fer una plantació ben interessant. Uh-huh. També de prova, així per veure men colinava. Aquest és el seu quart any i ja sé que enguany ja ha començat a agafar qualque fruit. També li he demanat a en Miquel Jordi que mos expliqués com havia resolt ell el tema aquest que xerràvem ara, de que és un cultiu que si fas amb extensiu ha de menester aigua.
Ara fa 4 anys, anem a la seca, dic que les regem 3 vegades a l'any en l'estiu, o 4, depenent de l'any, una vuitantena de litres cada arbre, indicar que un poc amanat un any va ploure i que els arbres van créixer prop d'un metro en qüestió de 3 setmanes, un mes. És a dir, que aigua. I també dir-vos que fem una petita prova amb un parell d'arbres de magrana de sucre. I res, això és tot. Moltes gràcies. Adéu.
Idò, sí. Mm-hmm.
Clar, en Miquel explicava que ha fet una prova amb una magrana per fer suc i ens falta una qüestió important. Té sortida comercial real, Tomeu?
Aquí
o és una fruita massa complicada de vendre?
Un poc tot el que hem xerrat ja mos du en aquest punt. És una fruita mala de pelar, que si la fas, tot i que no té moltes malalties, és difícil fer-la guapa, que això és una cosa que comercialment has de tenir en compte.
Què vol dir això?
Una magrana guapa. És una magrana.
Una magrana és una magrana i mos hauria de ser guapes. Igual. Però et poden tenir taques de cremades de sol, ja. Poden tenir petits fongs a la pell com en zones més ocres, i tot això a l'hora del mercat en fresc dificulta. Molt interessant això que ell ja ha fet, fer una petita plantació amb diverses varietats, ell ja en té unes assegurades, en guai les ha venut i li ha anat bé, i veurà, si en ses de suc pot fer un elaborat que li aporti un valor afegit en el seu producte i pugui rentabilitzar tota l'aigua, tota la por que haurà de fer per poder mantenir aquesta plantació. O sigui que és un cultiu en futur en la mesura que no hi ha molt de productors, això és vera, que se dediquin a fer grans quantitats d'aquest.
És així.
Sí. I res.
Hem d'acabar?
Sí, anem a la paraula.
Sí, perquè teníem... Però ja en parlarem un altre dia de la salsa de magrana.
Sí, un dia vos duim la recepta quan s'acosti Nadal.
Exacte,
si vos pareix.
Perquè és una recepta molt nadalenca. Estic totalment d'acord. Per tant, un dia parlarem de la salsa de magrana agra, que són les magranes agres, les que teòricament no serveixen per
menjar. No són les que han xerrat avui. Exacte. Se distingeixen.
Acabam amb la paraula, el nostre glosari. Quina tenim avui?
Sí, amurgonà. L'havíeu sentit mai?
Sí.
És molt xula. Que vol dir, segons el diccionari Alcover Moll, enterrar serments de manera que neixin ceps nous. No sé si vos si hi heu caigut, però en Andreu, quan m'ho explicava com se pot reproduir, ell ha omplit aquesta paraula i ja està per això que l'he triada.
Se magraners també...
Sí, el que seva m'ha dit que ells ho fan així, o sigui que és viable, o per empel també. Que
sí, jo només ho havia sentit en vinya.
I d'aquí també ve que jo no ho sabia insistir, repetir monòtomament, o sigui que donar sa murga, d'on i d'aquí.
Sí, això en castellà se diu molt, donar sa murga, però pot posar un exemple d'en murgonà?
És agafar un cep...
A una frase?
Sí.
No, és que...
Ara, moment TikTok agricultura, no sé si vos surt mai aquesta gent que posa com unes bolles de terra, una branca, i surten unes arrels, després ho tallen i ho sembren. Sí. Això vos ha sortit a TikTok o Instagram segur. I l'altre és posar una branca que toqui en terra, tapada en sa terra, fa arrel, després ho talles i tens dues plantes que pots plantar allà on la vulguis posar.
Vale.
Una paraula molt xula, molt guapa.
Hem anat a morgonar al camp.
Exacte, és una paraula que no sols em plea.
Així és, moltes gràcies també.
A vosaltres, molt d'anys.
Gràcies, sí, molt d'any per tu també. Fem una pausa i guatequem.
IB3 Ràdio és Dial. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyeta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio. El Guateque Musical.
Ara sí, mos queden 5 minutets d'aquest programa número 1000 i hem d'acabar amb música dedicada en aquest número, el 1000, Xisco.
Així és, ja que com tu deies, avui celebrem 1000 programes, farem un Guateque amb el 1000 com a leitmotiv. I començarem per un dels cotxes més famosos de la història, el 5A1000. Un vehicle dins el qual els joves dels 80 intentaven alliberar la seva il·lusió amorosa, encara que fos molt complicat.
Y cuando alguna me quiero cepillar, en mi coche me tengo que apañar. Qué difícil es hacer el amor en un 5A1000, en un 5A1000. Qué difícil es hacer el amor en un 5A1000, en un 5A1000.
Hi ha qualcú d'aquesta taula?
No, qualcú no.
No
donaré, dues persones.
No donaré noms. Mm-hmm. Que ha dit... Jo vaig intentar-ho amb 5A1000.
Ah. Pensava que te referies a en Guisca i jo, que no en tenim ni idea de que és un 5A1000 i tot.
Un cotxe.
No, ja, ja
heu
m'ho
començat
supos.
El programa, perdó per l'incís, sí. amb lo del sexe oral i acabàvem amb un 5A1000, vull dir... Sí.
Nosaltres, perdona, per nosaltres la nostra època.
No, m'ha agradat, Anna Raquel Agüeros, perdona per l'incís, com si fos el primer des que a vespre. És a dir,
Narrama.
Disculpau que hagi Narrama. Gosat, que hagi gosat sí, sí. un moment. Narrama Agüeros.
Però acaba en alt.
Era de Rama.
Va, continuam. Hi ha mil maneres de fer les coses i na Maria Florit n'explica algunes en aquesta cançó.
He pensat en mil maneres que poguessin canviar com ens va sortir, però ja no torno enrere. M'he cansat de trobar-me amb temps fugit i veig un reflex.
El 1000 és el primer nombre de 4 xifres en el sistema decimal i serveix per comptar les 1000 voltes d'aquesta cançó de la Naira.
Digues res, deixa que te canti. Has donat 1000 voltes, però segueixes estant aquí.
I ara, éssers voladors comptables, 1000 papallones, és a dir, 1000 mariposes, a les que canta Sole Jiménez.
Dame tu mano y cogeré con mi voz. Mi mariposa, dame tu voz y alcanzaré para ti. Mi mariposa.
Des de l'antiguitat clàssica, el 1000 ha estat el número dels amants. Del Dami Bassia Mille de Catul, I Will Love You a Thousand Times del The Platters.
Remember love notes that you found in school.
no deixant de banda els enamorats i tancant la paradeta amb Les calles que lleven hacia ti de La Guàrdia, una declaració d'intencions amb tota regla i de la qual encara no hi havia Google Maps.
Mil calles lleven hacia ti y no sé cuál he de seguir. No tengo tiempo que perder y ya se va el último tren. Quizás mostrándote una flor
o hacer que pierdas el timón. I doncs sí, mil com aquest mil calles llevan hacia ti. Avui han celebrat aquest programa. Moltíssimes gràcies a tots. Alerta amb la Dana, amb aquesta alerta que hi ha ara mateix que ja afecta les pitiuses. Maria Antònia Pasqual, moltes gràcies per venir.
Moltes gràcies a vosaltres i anar a veure el meu programa més.
Au, idò, que s'hi diu aviat. Raquel, moltes gràcies. Molt d'anys. Xisco Nadal, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Molt d'anys. I també Miquel Juntoni.
Fins demà.
Fins demà. Gràcies, demà tornem.